Benvingudes a Invisibles, el programa on posem la mirada a les petites editorials catalanes. Segells literaris que tenen un paper cabdal dins la cultura i la literatura, però sovint queden amagades darrere el pes mediàtic de les grans editorials.
Benvingudes i benvinguts a Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona, emetent des de l'estudi de la Biblioteca Gabriel García Márquez al barri de la Verneda. Jo sóc David Alcoi, bibliotecari itinerant de les Biblioteques de Barcelona i conductor del programa. I com sempre tenim a l'Albert Fernández a la cabina de realització i a la Gemma Guasp i la Clara Marrugat ajudant-nos a la locució. I el primer que hem de fer és conèixer l'editorial que ens visita avui.
Nom de l'editorial.
Llibres del delicte.
Data de naixement.
Juny del 2013. Llibres del delicte és a prop de complir 11 anys.
Fundador.
Marc Moreno.
Què publiquen?
En paraules del propi Marc Moreno, Llibres del delicte edita la bona novel·la negra que s'escriu al país, mantenint un compromís amb la literatura en català.
Quina és la seva missió?
La missió de Llibres del delicte és editar llibres del gènere negre escrits per autors catalans i recuperar la tradició d'excel·lents autors i col·leccions d'obres que des de sempre ha situat la novel·la negra com un dels gèneres tradicionals de la literatura catalana.
A quin públic s'adrecen?
Llibres del delicte s'adreça als lectors que volen llegir bona novel·la negra en català, ja sigui trames criminals, policíaques o qualsevol altre subgènere, però sempre amb un toc proper i temes que reflecteixen la societat catalana.
Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona.
Hola Marc, encantat que hagis volgut venir a Invisibles a parlar de Llibres del delicte. Ens fa especial il·lusió fer el programa d'avui perquè resulta que el Marc Moreno és un barredenc de prop. I ens agradaria saber com ha estat l'aventura de fundar una editorial des d'un barri perifèric com és la Verneda. T'ha estat molt difícil?
Hola, bueno, primer de tot, gràcies per convidar-me i encantat, com tu dius, de poder participar en aquest programa des de la ràdio de la biblioteca del meu barri. Una biblioteca que jo crec que hem de reivindicar perquè és una gran biblioteca i un equipament que feia falta al barri. Respecte a l'editorial, doncs, tirar endavant una editorial des de zero és complicat, però jo crec que amb il·lusió, amb passió i sobretot amb ganes de fer coses, de treballar-ho i de fer-ho bé, tot és possible tirar endavant, no? Perquè al principi, doncs, l'editorial la vaig començar jo sol. I ara ja doncs, som quatre persones que estem fent coses, que crec que mica en mica doncs, anem enxampant lectors cap a la literatura de gènere en català, que crec que això és important, i sobretot fent bé les coses, que crec que és el que ens hem d'exigir sempre.
Et volia felicitar perquè no és fàcil per una petita editorial de sobreviure 10 anys. I m'ha semblat molt adequat que en el vostre logo afegíssiu les dates 2013-2023, que quedi clar que heu aconseguit sobreviure.
Sí, va ser un logo especial que vam fer per commemorar els 10 anys de l'editorial, perquè quan vam començar amb l'editorial, ja fa, no?, del juny del 2013, com deien les teves companyes, doncs ho vam fer sense cap expectativa de futur, ni d'arribar enlloc, ni d'arribar a publicar 50 llibres, ni de fer els 10 anys, ni cap objectiu a llarg termini, realment. I llavors, recordo quan vam publicar el llibre número 50, doncs va ser com una fita que em va fer pensar, ostres, això va de debò, no? O sigui, que un projecte que va començar doncs molt underground, sense cap expectativa de futur i sense cap més objectiu que publicar novel·les. O sigui, que publicar les novel·les dels autors i les autores catalans que jo creia que feien molt bona novel·la negra, però que, malauradament, no tenia aquesta repercussió que jo pensava que mereixien, no? I l'editorial va néixer amb aquest objectiu, amb la idea de publicar novel·les, però sense cap voluntat d'arribar enlloc. I llavors, com et deia, quan vam publicar el llibre número 50, doncs vaig pensar, ostres, aquí potser podem allargar-ho i podem fer coses més xules. I llavors, quan vam fer els 10 anys, tenia ganes de commemorar-ho, no? Vam fer un logo especial, on, com tu dius, vam posar 2013-2023... i vam fer algunes cosetes per rememorar aquests 10 anys, però sobretot el que ens va deixar és la sensació de dir... La gent ens dona suport, ens llegeix, ens anima a continuar descobrint autors, publicant-ne també dels que ja tenen més recorregut, dels autors que, entre cometes, podem dir que hem creat nosaltres, no? Perquè autors que potser vam començar a publicar que no havien publicat res o que no havien tingut gaire repercussió i que a partir de publicar dues, tres novel·les a Llibres del Delicte doncs han tingut més repercussió o han creat sèries policiaques que han tingut més o que estan tenint molts lectors i això doncs ens fa contents.
Me n'alegro molt i us felicito perquè realment és una fita i espero que puguem fer d'aquí 10 anys un episodi per celebrar els 20 anys de Llibres del Delicte.
M'ho apunto, això, eh?
A Catalunya hi ha una llarga tradició de novel·la negra, com ho estaves dient, i tenim escriptors que han destacat en el gènere, sobretot Manuel de Pedrolo i Jaume Fuster, potser són els dos grans autors de novel·la negra catalans. Això ha fet que hi hagi una base de lectors de novel·la negra en català, i jo volia preguntar si us ha estat fàcil entrar en aquest, aprofitar aquest base de fans que hi havia o de lectors i entrar a Llibres del Delicte amb aquesta base.
Doncs realment no. La resposta és que no, però no per culpa nostra, sinó per culpa que falten lectors en català. Falten lectors en general, no? Però falten lectors de gènere en català. I aquí hi ha com una... no sé si dir una barrera mental a molts lectors, fins i tot gent catalanoparlant, que arriba una novel·la negra i diu és que jo en català no me la crec i vull llegir-la en castellà. I què et penses, que quan estàs llegint una novel·la escandinava els tios parlen en castellà? No, no parlen ni en català ni en castellà, no? Tampoc al Bronx, ni jo què sé, ni on sigui, no? Llavors el català és una llengua perfecta per fer gènere, igual que és el castellà, l'anglès, el suec o qualsevol altre idioma. I nosaltres el que vam començar amb l'editorial sempre era amb la voluntat de reivindicar això, no? Aquí teníem una, a Catalunya teníem una col·lecció, que era la Cua de Palla, que va fer una grandíssima feina, liderada o fundada per Manuel de Pedrolo, i que va ser com un... En el seu moment, anys 60-70, doncs va tenir un boom espectacular i va haver un suport a la novel·la negra increïble. Molts lectors que potser no trobaven gaires lectures interessants en català doncs es van refugiar en aquesta col·lecció de la Cua de Palla. I llavors la novel·la negra va tenir un boom, no? Això que tant se'n parla ara dels booms dels gèneres de la literatura, doncs aquí va haver-hi un boom de la novel·la negra en català. El problema és que gairebé el 90% de les novel·les que es van publicar a la Cua de Palla eren traduccions, perquè el Pedrolo doncs, tenia la voluntat de trobar autors catalans que fessin novel·la negra en català, però malauradament no va trobar-ne tants, no? Es veu que els autors d'aquella època estaven més interessats en fer altre tipus de literatura. I llavors la majoria de llibres que van publicar van ser traduccions increïbles, perquè es van traduir títols i autors que ni tan sols s'havien publicat en castellà.
O sigui, sí, s'ha de pensar que sobretot molts clàssics de la novel·la negra americana s'ha dit en Espanya per primer cop en català a la Cua de Palla.
Exacte. I llavors nosaltres el que, de fet, les nostres cobertes que són unes grogues, unes altres vermelles, doncs les grogues i negres agafant aquest esperit de la Cua de Palla, no? Perquè de fet nosaltres amb l'editorial agafem aquest esperit del Pedrolo de la Cua de Palla de publicar novel·la de gènere en català feta per autors catalans. Nosaltres només publiquem autors i autores catalans, no fem traduccions, intentem tenir paritat entre autores i autors. Sempre per cada autor que publiquem una autora. I jo crec que aquesta filosofia és la que ens fa tenir més sentit a nosaltres com a editorial.
Ja m'imaginava que les teves, bueno, que fer les portades de Llibres del Delicte són unes en groc i unes en vermell. Ja m'imaginava que el groc era un homenatge a la Cua de Palla, però volia preguntar, el sentit d'alternar el groc i el vermell, quin és?
Doncs realment és que la idea original era fer-ho totes les cobertes en groc i en negre, com tu dius, el nostre petit homenatge a la Cua de Palla. El que passa que quan estàvem immersos en aquest procés de creació de la imatge, perquè també teníem clar que volíem una imatge molt, molt pròpia, molt personal, molt identificable, no? Que quan la gent entrés a la llibreria i veiés un dels nostres llibres sabés que era el que publica, que aquesta novel·la és novel·la negra, escrita per un autor o una autora catalana, compromesa amb la societat, que ens parla de les parts més fosques de la nostra societat, que té aquest component de denúncia, no? Una sèrie de fets que són els que sempre trobaràs als nostres llibres. I amb aquesta imatge volíem que fos molt identificable. Llavors, quan estàvem fent el procés de creació d'aquesta imatge, que al principi era això, doncs, tot groc i negre, vam pensar que la línia entre homenatge, que era el que volíem, i còpia, és molt fina. I llavors vam introduir el vermell. I llavors ara el que fem és, els llibres de la col·lecció que són per ells són vermell i els senars són en groc. I així la gent que es fa tota la col·lecció té una senyera molt xula de prestatgeria.
Això no ho sabia, veus? Per les editorials de Novena Negra, sé que els festivals són un aparador molt important per donar-vos visibilitat. Aquí tenim l'ABC Negra, que és un gran festival en el qual col·laboren activament les biblioteques de Barcelona, i volia saber si una editorial petita com la vostra aconsegueix tenir presència en aquests festivals, en concret en l'ABC Negra.
Sí, no ens podem queixar, perquè tant abans el Paco Camarasa com ara el Carlos Tanón sempre ens conviden 3-4 autors per edició, i estem contentíssims i agraïdíssims, no? Perquè és meravellós poder veure un dels nostres autors. Tenim autors que són més coneguts, d'altres que estan començant i que no són tan coneguts, i que potser coincideixen amb un dia amb el Don Winslow, amb el Dennis Lehane, amb Ian Rankin, amb autors molt coneguts. Evidentment no estan a la mateixa taula, tampoc en el mateix horari, malauradament, però és super d'agrair per nostra poder compartir festivals i presència, cartell, programa, amb noms que tenen tant d'atractiu i tant de ganxo comercial, no? Perquè també ens interessa que la gent ens conegui, no? I com tu deies, els festivals són importants perquè et permet accedir a un tipus de públic que és complicat accedir, no? Perquè a les llibreries doncs ja sabem que hi ha aquesta dictadura de la novetat, que s'ho menja tot, que cada setmana hi ha 50-100 novetats, que sembla una llau que arrasa amb tot el que hi ha, i mantenir-se doncs 2-3 mesos i que el lector et pugui identificar cada llibre, cada novetat, és complicat. I llavors els festivals el que et permeten és això, doncs portar un autor que potser és complicat que surti gaire a mitjans, que tingui gaire presència a llibreries, que nosaltres no ens queixem, eh? O sigui, bueno, ens queixem sempre perquè sempre pots queixar i anar més, no? Però dins el que podria ser, o de la mida de la nostra editorial, encara que tenim prou presència a llibreries, a mitjans, no ens podem queixar. Però és el que et deia, que els festivals et permeten, no sé, això, accedir a un tipus de públic que potser seria més complicat que et conegués, i d'aquesta manera, doncs, com a mínim, sap qui ets, sap el que et publiques, sap quin llibre acabes de treure, i després ja està a les seves mans triar que et puguin llegir o no.
Parlant de festivals, Llibres del Delicte ha estat molt implicada en el Festival Vilassar de Noir, que, com el seu nom indica, es feia Vilassar de Mar. Fins i tot donava un premi literari dins del festival. I sé que s'ha clausurat el festival i et volia preguntar per què s'ha clausurat, si ho sabies.
Doncs és una pena. Sí, a veure, jo era l'organitzador, bàsicament. O sigui que sí que sé per què van plegar. Ens van fer plegar, de fet, amb el canvi, amb l'any passat que va ser les eleccions a l'Ajuntament, va haver-hi un canvi d'alcalde, i l'alcaldessa nova doncs, va pensar que era terra cremada, no? O sigui, el que havia fet l'alcalde anterior doncs s'ho va carregar, literalment. O sigui, a mi el dia següent, potser 3 o 4 dies després de que l'alcaldessa guanyés les eleccions, vaig demanar una reunió per veure si farien aquell any una nova edició del Vilassar, que portaven 7 anys fent-ho i estava molt consolidat. No era el BC Negre, evidentment, perquè tampoc teníem el mateix pressupost, però estàvem prou contents. Realment teníem, amb cada acte que fèiem, potser teníem 100 persones de públic, que és moltíssim per un festival petit que no es fa a Barcelona, que no oblidem que es feia a una població com Vilassar, i venia gent de fora. Vull dir que per nosaltres era fantàstic, no? Fer un festival de novel·la negra en català, que també portaven gent de fora, gent d'Espanya, gent de l'estranger, i a la mesura de les nostres possibilitats, eh? No era amb el BC Negre, repeteixo. Però la gent venia i va ser una pena, i ens van fer plegar per això, perquè l'alcaldessa nova doncs, va pensar que era un projecte molt associat a l'anterior alcalde, que era qui ho havia creat, i va decidir que no continuava. I crec que és una pena, i crec que jo sempre tinc aquesta espinita clavada de poder recuperar en el futur. No sé si quan hi hagi un altre canvi d'alcalde o intentar...
El que és una pena és que la cultura tingui que anar associada a la política. Vull dir, escolta, si no l'alcalde fa una cosa per la cultura catalana fantàstica a Vilassar, doncs escolta, segueixeu encara que no sigui del teu partit, no sé, costa d'entendre.
Sí, costa és una pena perquè sobretot a tu com a alcaldessa o com a política et pot interessar o no la cultura, però hi ha molta gent que l'interessa del teu poble, de gent del voltant, gent que venia de fora, gent que es quedava fins i tot a dormir aquell cap de setmana allà, evidentment que ha estat tot el cap de setmana dinant, sopant i feien gasto allà al poble, no sé com dir-ho, no? Que també es generava un retorn econòmic.
M'han arribat alguns rumors que estàs mirant de fer un nou festival de novel·la negra al Maresme, que en aquest cas seria A Premià del Mal. És cert, aquest rumor?
Sí, això es farà. El que passa que jo no estic, al final no estic dins de l'equip. Ja està confirmat que es farà, crec que es farà a l'octubre, no me'n recordo les dates exactes, però bueno, ja estava al principi, però al final no ja estic dins de l'equip. L'equip que està liderant és la Susana Hernández, l'escriptora Susana Hernández i el Rafa Vallbona. Són dos escriptors també d'allà del Maresme i que al final són qui han tirat endavant el projecte, que també espero que sigui un festival molt xulo.
Ser una editorial petita i de gènere, suposo que l'existència de llibreries especialitzades és un plus per vosaltres. I, desgraciadament, ja fa uns anys que Barcelona va tancar Negre i Criminal, que era l'única especialitzada en gènere negre de la ciutat. Heu notat l'absència de Negre i Criminal, vosaltres?
Ho hem notat sentimentalment. Quan a vendes, no, realment, perquè jo crec que un dels motius del tancament de Negre i Criminal va ser que la gent ja no comprava només a llocs especialitzats, no? Ara les llibreries també es veuen afectades per Amazon, doncs imagina't una llibreria d'un tema en concret, especialitzada, com es veu afectada no només per Amazon, sinó també per la resta de llibreries o de grans superfícies o qualsevol tipus de llibreries que puguin tenir els llibres que tenien ells. O sigui, llavors això era com una llibreria tan especialitzada, és una cosa per gent molt entesa. Que sí que és veritat que el lector de novel·la negra és un lector molt entès, molt especialitzat, molt fi, que coneix molt els autors, les editorials, les sèries policiaques, evidentment, no? Que això crec que és una cosa que no passa a gaire gèneres, que quan un escriptor escriu una novel·la negra bona, ja li demanen la segona part, la tercera part, la quarta part, que et dius, ostres, això no sé si passa a tots els gèneres. I en novel·la negra doncs passa que els lectors són molt entesos i que volen conèixer molt més enllà d'una novel·la o d'un autor.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro.
Radio Maconda.
Fins ara hem parlat en general de l'editorial i del gènere negre, i ara m'agradaria centrar-me més en presentar el vostre catàleg i els vostres autors. Una de les característiques de llibres del delicte és que, tot i tenir obres d'autors consagrats al gènere, com Sebastià Benassar o Anna Maria Villalonga, aposteu també per nous talents literaris. Com seleccioneu els autors que els codeu l'oportunitat de publicar?
Les novel·les que ens agraden, bàsicament. No tenim cap, com dir-ho, cap manera especial de seleccionar llibres, no? Nosaltres el que fem és una cosa que no sé si gaires editorials ho fan, és que ens mirem totes les propostes que ens arriben per mail, que és una bogeria, i jo entenc que també nosaltres potser ho podem fer perquè som una editorial especialitzada i només, o entre cometes, només ens haurien d'enviar novel·les negres en català, I ens arriben un fotimer de propostes. Llavors no em vull imaginar una editorial generalista la de propostes que han d'arribar cada setmana. Nosaltres sí que és veritat que ens ho mirem tot, i de fet, home, no et diria que la meitat del catàleg l'hem tret de propostes, de mails, d'autors que no coneixíem, però una gran quantitat de novel·les hem publicat de gent que ens envia un mail, ens envia una proposta. De fet, nosaltres a la nostra web doncs expliquem com volem que ens enviïn les propostes al mail i per poder analitzar i poder decidir si ens interessa, si volem continuar sabent més d'aquesta novel·la o d'aquest autor. I a partir d'aquí doncs decidim si ens agrada. O sigui, el que intentem sempre és que... O el punt de partida sempre és la qualitat literària. O sigui, ens ha d'agradar la novel·la, ens ha d'agradar per qualitat literària, per temàtica, per enfocament, per originalitat, per compromís social també, perquè jo crec que la novel·la negra sempre és un gènere molt associat a la crítica social, a la denúncia, a la voluntat d'explicar un món, que en aquest cas és el nostre, una societat, la catalana, i amb tots els etiuts que tenim, i crec que això és molt important. I com et deia, o sigui, nosaltres tenim també no sé si la voluntat o l'obsessió, fins i tot et diria, de descobrir noves veus, perquè jo crec que és feina d'un editor intentar publicar aquests autors que no són coneguts, que potser no han publicat cap, no han tingut la sort encara de publicar cap novel·la, o que n'han publicat alguna i no han tingut gaire repercussió, potser han publicat amb editorials encara més minúscules que la nostra, que ja es diu, o que han tingut molt, molt poca visibilitat. I jo crec que és feina d'aquestes, de les nostres editorials, donar aquesta visibilitat als autors, no? De fet, quan vam començar nosaltres amb Llibres del Delicte, com et deia abans, la idea era donar visibilitat a aquests autors que potser no havien tingut, perquè al final és molt, molt fàcil o relativament fàcil publicar doncs, autors més coneguts, no? Com tu deies, nosaltres hem publicat doncs, el Sebastià Benassa, l'Anna Maria Villalonga, la Margarida Aritzeta, que és una de les pioneres del gènere que formava part del grup Ofelia Drax amb el Jaume Fuster. De la Margarida hem publicat la sèrie de la inspectora Mina Fuster, que són quatre novel·les que són meravelloses, però clar, és una escriptora molt coneguda que jo havia llegit abans de conèixer-la personalment. Llavors, clar, quan ve la possibilitat de publicar una autora així, doncs clar, tu com a editor dius meravellós, perquè jo sé que ella escriu superbé, les novel·les estan fantàsticament escrites, i llavors tu com a editor doncs no tens gaire dilema, no? Perquè dius, ostres, això com no publicaré, no? L'Emili Bayo, per exemple, també és un autor de Lleida també meravellós, que ha guanyat premis i que és un plaer publicar perquè realment són novel·les molt bones. I llavors, clar, després tenim l'altra possibilitat, no? La idea de publicar doncs, autors que debuten, que això també és meravellós, no? Nosaltres, per exemple, acabem de publicar ara la tercera novel·la de la Maribel Torres, que és una autora d'Olot, que té una sèrie, la sèrie de la detectiva Adriana Miralles, que està agradant moltíssim, que com et deia acaba de publicar el tercer llibre ja de la sèrie, i que és una autora que no havia publicat abans, havia fet molt relat curt, però no havia publicat cap novel·la, i la seva primera novel·la doncs, la vam publicar nosaltres, va tenir molt d'èxit, i a partir d'aquí doncs, ha construït una sèrie policiaca meravellosa. No? Per exemple, el Jordi Dausà és un autor meravellós de Girona, de Casa de la Selva, i havia publicat un parell de novel·les abans de nosaltres, bueno, amb editorials, com et deia, no molt petites, fins i tot que alguna havia desaparegut i no havia tingut gaire recorregut als seus llibres. I van publicar el llibre Lemmings, que és un llibre meravellós que va guanyar el Premi a la millor novel·la negra en català del 2019. Va tenir molta repercussió. Després li van publicar De sobte pensa en mi, també una novel·la meravellosa, també que recomano llegir-la. I a partir d'aquí doncs, ens van fitxar, la campana el va fitxar. O sigui que per nosaltres és també un orgull, no? Perquè els autors, a part d'autors, són amics, realment som una editorial que creem aquest lligam, no?, amb els autors, i per nosaltres és important també que els autors que publiquen a nosaltres tinguin aquesta repercussió i puguin tenir més visibilitat i potser accedir a editorials més grosses.
Sí, d'aquests autors novells, una que em va cridar molt l'atenció és la Dora Muñoz, perquè més que per la seva història, no? És una dona que tota la vida ja ha sigut allò, una fan de la novel·la negra, una aficionada, havia llegit molt, havia escrit relats a nivell amateur, relats curts, i quan es jubila, escriu una novel·la, i com la veu conèixer? Us la va enviar i veu decidir de publicar-la, o com va anar?
Doncs la Dora Muñoz és un altre cas d'aquest que et deia abans, d'una autora que ens envia una proposta per mail, ens agrada la proposta. La novel·la es deia Massa mares per a un fill, i era una novel·la que és una passada, perquè ella havia estat durant molts anys professora dins d'una presó de Mallorca. I a partir, doncs, no està basada en fets reals, però a partir de la seva experiència, doncs, crea una història on una dona que està presa, un professor l'ajuda. No explico gaire cosa per si algun oient vol llegir la novel·la.
No farem spoilers.
Per això no, spoilers no. I a partir d'aquí doncs, crea una història molt tendra i molt dura alhora. I em va impactar la novel·la, em va agradar moltíssim. Ens vam conèixer, com tu dius, la Dora és una dona que està jubilada i que va començar a escriure relativament tard. Que havia escrit sempre tota la vida, però així més de manera seriosa i amb voluntat de fer novel·les. Doncs va ser aquesta la seva primera novel·la. Van publicar aquest Massa mares per a un fill, que ens va agradar moltíssim. Després va escriure una altra novel·la que es diu Caliu sota les cendres, que també va tenir repercussió, va agradar molt. I ara, fa un any i poc, van publicar una altra, l'última novel·la seva, que es diu Arrels i ales, que aquesta va guanyar fa poc el premi al Festival Cubelles Noir, la millor novel·la de l'any. I és una novel·la que també ha agradat moltíssim, de les tres novel·les. Segurament és la que més ha agradat. A mi continuo recomanant molt el de Massa mares per a un fill, que és una novel·la que vam publicar ja fa 6 o 7 anys i que és espectacular. I, bueno, és un altre cas no?, d'autors així. Tampoc mirem l'edat, no? Això també que ara se'n parla molt, que sembla que tothom ha de publicar ara noies de 30 anys amb molt recorregut per davant. Doncs nosaltres no mirem això, mirem, tampoc mirem que siguin homes o dones, no? Intentem publicar el que ens agrada, sigui home o dona, sigui un jove, sigui persones grans. Vull dir que intentem sempre que els llibres tinguin qualitat literària, que és el més important pels llibres. En última instància, sempre la gent diu, no, no hi ha gèneres, són llibres bons o dolents. Sí que hi ha gèneres, però que sobretot intentem publicar els bons, els dolents, intentem fugir una mica d'ells.
Per celebrar els 10 anys, heu publicat una novel·la del Sebastià Benassar, que és Kinky Connection. És un homenatge, entenc, a un dels vostres primers autors. En Kinky Connection també una mica un homenatge al gènere aquest de kinkies dels anys 70. I és una novel·la que, tot i ser de gènere negre, té això, és gamberra, divertida, té un punt social. Ens pots parlar més d'aquesta novel·la?
Mira, el Sebastià Benassar és un autor que un d'aquests casos que jo coneixia abans de fer l'editorial, no? És un autor meravellós, és un autor que té la meva edat, té un any més, em sembla, que té 47 anys o 48, i crec que té, no sé si ha arribat ja a la cinquantena de llibres publicats, vull dir que és un home de lletres, un home amb un recorregut espectacular. I quan vam començar amb l'editorial, jo li vaig explicar tot el projecte i que, clar, jo no tenia novel·les per publicar, no? Quan Llibres del Delicte era només una idea al meu cap, imagina't, no? I ell, des del principi, em va donar molt de suport i em va dir, compta amb una novel·la meva. I llavors, el quart llibre que vam publicar és un llibre seu, que es diu Les mans del drac, que és un llibre... Bueno, té bastants paral·lelismes amb aquest Kinky Connection, perquè també és molt gamberro, també té molt de compromís, també parla molt de... en contra del turisme, com també passa a Kinky Connection. El que passa que aquí Kinky Connection parla en contra del turisme a les Illes Balears, on ell és de Mallorca, i a Les mans del drac parlava del turisme a Barcelona. I l'estil del Sebastià és molt, molt irònic, molt gamberro, molt, molt compromès, com deia també, però amb un aire així com una mica més de fer conyeta, no? Que això també és una cosa que l'humor ens agrada molt també fer servir en novel·la negra, no? Perquè de vegades sembla que quan expliques coses tan dures, si pots suavitzar una mica amb una mica, no et dic fent conya, però sí amb un toc una mica més còmic, portant personatges a l'extrem, no? Que en aquest cas amb Kinky Connection el Sebastià el que ha fet és crear una sèrie de personatges perdedors, de kinkis, però de kinkis que fan gràcia, no dels kinkis aquests que fan por de dir, ostres, me'l veig pel carrer, canvio de vorera, no? Doncs són kinkis entranyables, no sé com dir-ho. I ha creat una sèrie de personatges que, bueno, que us recomano llegir la novel·la perquè realment són espectaculars.
Entre tots els clàssics que heu publicat, hi ha una que em va impactar, que és Tants interlocutors a Bacera, la Manuel de Pedrolo, i em va impactar que, de fet, és una de les seves novel·les negres més desconegudes. Estava gairebé oblidada, no sé si s'havia reeditat mai des dels anys 70. Com vas poder recuperar la novel·la i publicar-la?
Doncs aquest és un llibre que ens va fer molta il·lusió. És l'únic llibre que hem publicat dels 80 llibres que ja portem publicats amb aquests gairebé 11 anys, d'un autor que no és viu, o sigui, d'un autor no contemporani, i té una explicació. Va ser l'any Pedrolo, el 2018, i com nosaltres, doncs, com et deia abans, l'esperit de l'editorial sorgeix a partir de la idea de la cua de palla, doncs volíem fer el nostre petit homenatge al Pedrolo, no? Llavors la seva filla, la de l'Aix de Pedrolo, ens va cedir els drets d'aquesta novel·la, Tants interlocutors a Bacera, que, com tu dius, és una novel·la prou desconeguda, és una novel·la que ell va escriure l'any 68, però que per culpa de la censura no es va publicar fins, crec que, 20 o 25 anys després, i tampoc va tenir gaire recorregut. Llavors, a nosaltres, quan la de l'Aix ens va proposar aquesta novel·la, vam dir que encantats, no? Perquè la vam llegir, ens va encantar. És una novel·la molt diferent del que estem acostumats al Pedrolo, no? Perquè és una novel·la amb molt de diàleg, és d'una època seva que ell estava com molt... molt involucrat amb el teatre, amb un caire una mica més filosòfic. Llavors és una novel·la negra, més que negra, també de suspens, i que intenta aprofundir en aquest toc una mica més filosòfic de la vida.
El Llibres del Delicte aposta molt per relats curts, i en concret és molt curiosa la col·lecció que podem dir-ne comarcal, on recopileu relats policia que s'hi lloc a regions concretes de Catalunya. Ara hi ha assassins a Girona, assassins a Ponent, assassins a l'Ebre... Com et va sorgir la idea de fer aquesta sèrie?
Sí, som una editorial molt compromesa amb el relat curt. Jo crec molt en el relat curt com a gènere literari, al marge de la novel·la, perquè hi ha molta gent que associa relat curt a mininovel·les, i no és així. El relat curt és un gènere literari en si mateix que té unes regles i unes fórmules molt diferents a la novel·la. I, de fet, fer un relat curt és, jo crec, que molt més complicat que fer una novel·la. Un bon relat curt, evidentment. Un relat curt dolent és molt més fàcil que una novel·la perquè has d'escriure menys. Llavors nosaltres, com et deia, som una editorial molt compromesa al relat curt, no? Crec que hem publicat ja, no sé si són 8 o 9 reculls de relats. Vam publicar dos llibres de relats de només d'autores, que es diu Elles també maten i No vas demà del crim. Ara acabem de publicar un altre que es diu Elles també negregen, que era un homenatge a aquest Elles també maten de fa 10 anys. I entremig el que tu dius, la sèrie aquesta d'Assassins de, que se'm va acudir perquè veia que hi havia moltes coses fetes sobre Barcelona i, no hi ha, i bueno, a mi m'agrada molt que som un país amb una diversitat lingüística meravellosa, no? Perquè un de l'Ebre no parla igual que un de Lleida o que els amics de Girona, no? I llavors a partir d'aquí vaig pensar, ostres, podríem fer reculls de relats només d'autors d'aquella zona, no? Haig de reconèixer que no va ser idea meva només perquè va ser a partir d'una proposta de la Ramona Soler, que és una autora de Lleida, que em va dir que podríem fer Assassins de Ponent, amb tot d'autors de Ponent, perquè a la zona de Lleida hi ha un grup d'autors i autores que tenen molt de contacte entre ells, que tenen molt bona relació, i tots de la novel·la negra, i em va fer la proposta aquesta. A partir d'aquí, que vam publicar el primer llibre de la sèrie aquesta d'Assassins de, va ser el d'Assassins de Ponent, tot d'autors i autores de Lleida, i em va agradar molt la idea. I a partir d'aquí, doncs, que ja vaig començar a pensar que potser estaria xulo fer un, menys a Barcelona, doncs a tot arreu dels països catalans, no? Perquè també hem fet el d'Assassins valencians, també teníem en ment fer el d'Assassins de les Illes, però encara no l'hem fet, i hem fet el d'Assassins de Girona, Assassins de l'Ebre i Assassins del Camp de Tarragona. Són llibres que han agradat molt, perquè et fa gràcia, no? Que segurament a un de Girona no sé si li agradarà tant el de l'Ebre, però als de l'Ebre sí que li agrada molt llegir autors que estan escrivint en el seu dialecte. La majoria de relats són relats també molt, molt lligats al territori, no? I evidentment que hi ha relats del llibre d'Assassins de Girona que no estan ubicats a Girona, o el de Ponent que no estan ubicats a Lleida, però intentem que la majoria de relats siguin també llibres molt lligats al territori. I han agradat molt, i bueno, la idea és continuar. Ens queda només per fer el d'Assassins de les Illes, que no sé quan ho farem, però ho farem en algun moment, i ja tindrem una mica, doncs, el mapa dels països catalans, que és el que ens interessava també.
El 2020 vas començar una nova col·lecció que es diu Delictes juvenils, i com diu el seu nom, és una novel·la de detectiu juvenil. Hi ha molta diferència en descriure novel·la negra per joves i novel·la negra per adults?
Sí, hi ha moltíssima. Ens costa molt trobar novel·les juvenils de misteri per nois i noies d'entre 10, 11 i 15 anys, que és el que la forquilla on ens movem amb la col·lecció Delictes juvenils. Delictes juvenils és un projecte que jo tenia en ment des de, no et diria gairebé al principi de començar l'editorial, però sí que la portava arrossegant-la anys. I no l'havia tirat endavant perquè és complicat, perquè és molta feina, perquè costa moltíssim trobar novel·les que estiguin dins del que nosaltres volem publicar en aquesta col·lecció, no? Perquè no volem publicar només novel·les juvenils. Volem publicar novel·la juvenil que sigui atractiva per gent jove, perquè jo crec que, malauradament, actualment el que ens passa amb la novel·la juvenil, jo tinc una nena de 12 anys, ens passa que la novel·la juvenil que es recomana és novel·la juvenil per gent de 40 anys. I clar, o sigui, això no és novel·la juvenil, si el que volem és que la llegeixin nanos de 12, de 14 anys.
Jo puc dir que és una queixa general dels bibliotecaris, que a vegades ens venen els nens d'institut amb les llistes de llibres que els recomanen els professors i dius, però si això no s'ho llegirà un nen, és avorridíssim això per un jove. Vull dir.
Sí.
O sigui que és un problema real. Sí.
Clar, però és que jo crec que fins i tot des d'algunes editorials que publiquen novel·les que tu dius, home, si aquesta autora és una de les candidates al Nobel, no sé si la meva filla de 12 anys, que està més mirant el mòbil que llegint, li agradarà. Potser t'agrada a tu que tens 45 anys i que l'estàs recomanant activament, però que hem de pensar que són novel·les, llibres per nanos de 12, 13, 14 anys, que la majoria de casos no llegeixen. O sigui, si tu amb 13 anys llegies Guerra i Pau, m'alegro per tu, però la majoria de nens no és el seu cas. I llavors nosaltres, amb aquesta col·lecció, el que volíem, o el que volem, és fer novel·les que siguin atractives per nanos, això, de 10, 11, 14 anys, que els puguin parlar tu a tu del seu món, que amb el seu vocabulari, amb la seva manera d'entendre el món. És una tonteria, però, per exemple, nosaltres estem llegint les nostres novel·les a molts instituts i anem a fer moltes xerrades. I me'n recordo un dia que un nano em va dir, ostres, aquesta novel·la m'encanta, ja saps que no tenen gaires filtres, no? Oh, m'ha encantat la vostra novel·la, no sé què, no com la del trimestre passat, que era superantiga. I jo que sé, em vaig pensar, jo que sé, la Rodoreda, no? I em va dir una novel·la que era del 2005. I clar, per ell era com la prehistòria, i em va dir, clar, és que no tenen ni mòbil, ni xarxes, no sé què. I jo vaig pensar, ostres, són tonteries, però clar, les nostres novel·les juvenils tenen molts elements de l'actualitat. I clar, potser una novel·la d'això del 2005, que no fa tant, del 2010, és prehistòria per una nuda ara, una nuca nascuda al 2011, que és la meva filla.
Els hi costa més conèixer, que nosaltres som conscients potser de que hi han canvis del passat al present, i en canvi més els desconnecta molt que no surtin les coses de la seva vida quotidiana.
Bueno, però tu pensa que segurament a nosaltres ens passaria el mateix, o sigui,
sí, segur.
Llavors, clar, cada edat té el seu, les seves regles, no sé com dir-ho, no? les seves coses que et poden atreure més o menys. I llavors jo crec que això és molt, molt necessari, fer un tipus de literatura també que sigui accessible. Vull dir que també nosaltres no fem llibres que siguin complicats de llegir, que tinguin trames molt enrevessades, no? que siguin trames que els puguin allunyar a ells. O sigui, tot el contrari, el que fem és trames també pensades per diferents tipus de públic, no? Per exemple, nosaltres tenim un llibre que és un nano que juga al juvenil del Barça. Doncs amb aquest llibre hem enganxat una quantitat de nanos que no han llegit mai, però que els encanta el futbol, que això... però no et diria que ni 5 ni 10 pares ens ho han dit, ostres, que bé que amb aquest llibre el meu fill s'ha enganxat a llegir. I és una tonteria, però és un llibre que el protagonista és un nano que juga al juvenil del Barça, un altre que feia parkour, un altre que és el típic història d'institut que si un s'enrotlla amb un altre, no sé què, però tot això amb una mica de misteri, una mica de marro, no? I al final són trobar les temàtiques que puguin sentir-se identificats. O sigui, és tan senzill com això. O sigui, igual que nosaltres com a lectors també busquem llibres que et puguis sentir identificat d'una manera o d'una altra. Et pots sentir identificat amb una novel·la de ciència-ficció que passa a l'espai on no serem mai a la vida, que se sàpiga, però sentir-te identificat per algun element que a tu t'arriba. Llavors, el més fàcil de que un nano s'hi pugui sentir identificat és que li parlis del seu món. I llavors nosaltres, amb la col·lecció de llibres juvenils, intentem això, que siguin novel·les on hi hagi una mica de misteri, on hi hagi algun, doncs en algun cas hi ha assassinats, en algun cas hi ha algun delicte, que no són coses, que no és un tractament de novel·les igual que la novel·la d'adult. O sigui, que això tenim molt clar, que ens estem adreçant a nens i que tampoc volem ni promoure res estrany ni promoure la violència, tot això. O sigui, al final el que intentes és que tinguin cinc llibres que tinguin una sèrie de valors, però també que siguin entretinguts, que els puguin agradar, que els puguin enganxar. I els estan anant molt bé, la veritat, amb aquesta col·lecció.
En aquesta col·lecció juvenil, una que m'ha cridat l'atenció és la primera que veu publicar, que és la Entre nosaltres, de l'Aina Wish. M'ha cridat l'atenció perquè ella llavors només tenia 16 anys. I no va ser una mica arriscat apostar per una escriptora tan jove?
Sí, no, perquè... Bé, ja dic que l'Aina és com un prodigi, o sigui que és una nena que va escriure aquesta novel·la Entre nosaltres amb 14 anys. A mi me la va enviar amb 15, no la coneixia res, un altre cas d'autora que coneixem per mail, i m'envia un mail amb una proposta que, més enllà de la novel·la, havia adjuntat com una proposta de comercialització de la novel·la, de què podríem fer, què no podríem fer... Bueno, vaig quedar flipat. I clar, llavors vaig parlar amb ella i li vaig dir, escolta, tot això està molt bé, però tu tens 15 anys i vull parlar amb els teus pares. I llavors doncs, ens vam reunir la mare de l'Aina i jo, i bueno, que els pares tampoc tenien ni idea que la nena escrivia. La novel·la està brutalment bé. De fet, és la novel·la que més han venut amb diferència. Ara hem publicat la segona part, perquè tothom que, quan anàvem a instituts a fer xerrades, tothom li demanava que continués la història, i jo pensava que seria complicat perquè la història acabava, i llavors ella, al final, se'n va empescar d'una altra manera de continuar la història, i ara, fa un mig any així, vam publicar Entre nosaltres dos, que continua, ara ja té 19 anys, l'Aina, ja és una mica una més dona, però continua amb aquest esperit, no?, de poder parlar tu a tu als nanos. I clar, tu pensa, quan anem a fer xerrades a instituts, ara ja, perquè allà va a la universitat i és una mica més adulta, però clar, al principi ella anava a l'institut encara, quan anava a fer xerrades, ella tenia 17 anys. I clar, era molt impactant, no?, que veure que l'autora que estava explicant la seva novel·la, doncs ja estava parlant a nanos que tenien un any menys que ella. I llavors això, clar, allò ens va generar com un moviment de nanos que s'estaven identificant d'una manera tan bèstia amb ella, que bueno, es van començar a recomanar la novel·la, hem venut moltíssim i agrada moltíssim. I de fet, nosaltres amb l'editorial no és l'únic cas d'autora molt jove, no tan jove com ella, però tenim una altra autora, l'Elia Espinosa, que també la van publicar quan tenia 20 anys, i la Maria Ripoll també és una altra autora que la van publicar amb 22 anys. Vull dir que el que busquem és això, és gent jove, que tingui qualitat literària, que tingui voluntat de fer coses xules i coses accessibles i que pugui tenir sortida de cara a lectors i que els paguin de tu a tu, com dèiem al principi.
També sé que vas començar una col·lecció de novel·la negra en castellà, però al final crec que l'has abandonada. La vostra fórmula en castellà no va funcionar?
No, no va funcionar. Vam publicar només 5 llibres i ben aviat vam veure que això no tenia futur. Que realment, no sé si perquè els llibres havien ja fet el recorregut, perquè la idea era publicar els llibres que havien fet en català i que havien funcionat, traduir-ho a castellà i a veure si tenia recorregut a Espanya. Doncs no, vam veure que no tenia recorregut, que ens vam equivocar, i jo crec que és més interessant retirar-te a temps que no insistir en una cosa que no funciona, no? I doncs, aquesta col·lecció en castellà no ens va funcionar, ho vam intentar, perquè també volíem donar visibilitat als autors, que els llibres que havien funcionat i que pensaven que potser podia tenir recorregut en castellà aquest llibre, els vam traduir a castellà, però no va tenir recorregut.
Una cosa que volia comentar-te, que de fet ja vas tret amb el parent de Margarita Aritzeta, perdó, és el fet de que teniu ja una saga d'un investigador. En aquest cas ella va fer la saga de la inspectora dels Mossos d'Esquadra, Mina Fuster, que és a Tarragona, que de fet és un homenatge al nom d'ella, al gran Jaume Fuster, perquè Mina és el diminutiu de Jaumina, llavors es diu Jaumina Fuster. Llavors, volia saber si era una tàctica comercial de buscar el vostre investigador amb una sèrie llarga de novel·les com altres editorials, que de fet ja m'has dit que també ja teniu alguna altra, o va sortir així per casualitat?
Va sortir una mica per casualitat, perquè t'explico la història. Nosaltres, el 2013, quan vam començar l'editorial, vam fer aquest llibre de relats que deia al principi, que era Elles també maten, que és un llibre que vam fer perquè... els festivals gairebé no convidaven dones que fessin novel·la negra. I llavors, clar, nosaltres vam pensar... Perquè, i deien que és que no les convidaven perquè no hi havia autores que fessin novel·la negra en català. I nosaltres vam pensar, home, no hi ha 50.000, però sí que n'hi ha unes quantes. I llavors, amb l'Anna Maria Villalonga, vam començar a pensar autores que podríem convidar per fer un llibre per reivindicar aquesta figura de l'escriptora catalana de novel·la negra internacional. Hi ha 50.000 i molt conegudes. Però en català no havien tingut aquesta repercussió, no? I llavors van fer el llibre aquest d'Elles també maten, on li vam demanar doncs, autores molt conegudes, no? La Margarida Aritzeta, que com et deia abans, doncs, formava part del grup Ofèlia Dracs, amb el Jaume Fuster, és una de les pioneres del gènere, és creu de Sant Jordi, de gana de l'Institució de les Lletres Catalanes, vull dir, té un recorregut impressionant, doncs, la Teresa Solana, la Núria Cadenes, vull dir, autores molt conegudes, Esperança Camps, autores que havien fet molt de recorregut. I en aquest recull, el relat de la Margarida Aritzeta estava protagonitzat per la inspectora Mina Fuster, que era un personatge que havia creat ella per aquell relat. I vam veure que aquell relat, doncs, aquell personatge i aquell relat tenia continuïtat. Era un personatge molt bo, era un relat boníssim. De fet, tothom li va començar a dir, ostres, aquest personatge els podries estirar i fer una novel·la. I llavors va fer la primera novel·la de la sèrie, que és L'amant xinès. És una novel·la que agrada moltíssim, hem fet 3 edicions... Ens hem fet un fotimer de recomanar-la per tot arreu, la gent li ha encantat, hi ha hagut molt boca a orella, i a partir d'aquí doncs, ella va decidir fer la sèrie. Són 4 llibres, després de L'amant xinès va publicar un parell d'anys després...
sí, però és Els fills de l'aranya.
Els fills de l'aranya, el segon, Rapsòdia per a un mort
i La teoria del
gall. Sí, se m'ha anat ara al segon... I són 4 llibres on que són casos independents, perquè tu pots llegir el segon o el tercer i entendre'l perfectament, però sí que és veritat que si t'agraden les sèries policiaques, tu vas veient l'evolució del personatge, com va creixent tot l'univers de la inspectora Mina Fuster, com es va formant, com tu deies també, o sigui, no és que busquéssim tenir el nostre investigador, la nostra sèrie d'investigadors, però crec que també és xulo, no? Perquè l'actor de novel·la negra també li agrada molt aquestes sèries policiaques, que de fet tenim alguna més, no? La que t'estava parlant abans de la Maribel Torres, la de la detectiva Adriana Miralles, també tenim una altra que es va quedar a mig fer perquè el Jordi Tinyena, és un autor meravellós de Tarragona, va morir quan havien publicat 2 llibres del seu protagonista, que van publicar el llibre, 2 llibres, el de Joc de... Hòstia, estic amb els títols que no em ve al cap.
No, però són molts llibres que heu publicat,
sí,
per regular-los,
sí. No, i a part, és que mira, acaba de néixer la meva filla, porto 30 dies sense dormir, o sigui, t'estic una nena petita.
Felicitats.
Gràcies. I bueno, tenim algunes altres sèries policiaques, això, perquè al lector de novel·la policiaca li agrada aquestes sèries, li agrada associar-se amb un personatge, veure'l créixer, veure'l investigar diferents casos, I el bo d'aquest tipus de llibres és que són llibres independents, o sigui, que acaben i funcionen tots de manera individual, no? Ara, per exemple, al setembre publicarem un llibre que es diu Sang Blava, que és el tercer llibre de la sèrie de la Valentina Fuster, que és una altra... Valentina Palau, perdona. Que és una sèrie escrita per la Maria Sardans, que vam començar amb L'Àngel Negre, després vam publicar el de Lluna Vella, i ara publiquem el tercer llibre, que també és una sèrie que està agradant moltíssim, perquè és una inspectora doncs, una mica diferent, no? És una espècie de James Bond a la catalana i una tia molt canyera i que està agradant molt per això, perquè al final és trobar l'investigador que sigui una mica diferent, no? Hem de sortir una mica, crec que ja hem sortit, per sort, d'aquesta visió del poli borratxo barallat amb el món i que obsessionat amb la feina, doncs nosaltres hem intentat això, doncs, sortir d'aquí, d'aquest personatge arquetípic i d'aquest cliché i oferir coses diferents, no? Que puguin agradar als lectors habituals del gènere i també als no habituals, no? Perquè la novel·la negra doncs, sempre es diu que és una novel·la molt, molt recomanable per l'estiu, però nosaltres la recomanem per sempre, per tot l'any.
Doncs ja estem acabant l'entrevista i ara et demanaré un favor. Tenim aquí uns quants llibres de la teva editorial, no veus quins són. Et demanaria que agafessis un a l'atzar i busquessis algun paràgraf que t'agradés llegir als oients. No, no miris els títols, bueno. No facis trampa.
És que me'ls conec. Bueno, aquest mateix, que és el de l'Armes del Drac, que t'estava parlant abans del Sebastià Benassar, i aquest és un llibre molt divertit. És que aquest és un llibre que vam publicar fa 10 anys, perquè és el número 4 de la col·lecció. Però me'n recordo que hi havia un personatge que era un exorcista, que estava com una cabra, i que era molt divertit. Ah, i el primer capítol també és un tio que es va carregant ciclistes. Mira, fem el començament, que és molt divertit.
Tu mateix.
Si hi havia una cosa que en Joan Miquel Romaní odiava, eren els ciclistes que transitaven per sobre la vorera. Aplicava amb contundència la seva teoria de l'evolució natural de la població, que feia que els dies que estava de bon humor considerés que li sobrava el 90% de la gent del seu entorn. Si feia calor, el percentatge podia pujar fins al 98%. Havia fet diverses categories de gent exterminable i entre els primers hi havia els ciclistes guiris que anaven en contradirecció i per sobre de la voravia. Per això, quan aquell a més li va tocar la campaneta al carrer Balmes, just quan sortia de la llibreria a Libri, ho va tenir molt clar. Li va aventar una bufa molt més que considerable en la bossa carregada de llibres que duia a les mans, perquè després la gent digui que la literatura no serveix per res.
Ja, per acabar l'entrevista, finalment et farem l'enquesta express del podcast d'Invisibles. Jo et faig unes preguntes i tu les has de contestar amb la màxima rapidesa, d'acord? Novel·la negra o novel·la de detectius?
Novel·la negra.
Assassins en sèrie o thriller polític?
Thriller polític. Ho diu els assassins en sèrie.
Novel·la negra escandinava o novel·la negra mediterrània?
Mediterrània.
Autors clàssics o autors moderns?
Els dos.
Portada groga o portada vermella?
Les dues, però potser la groga, pel que representa.
Doncs fins aquí l'episodi d'avui d'Invisibles. Gràcies, Marc. Molta sort amb els projectes de Llibres del Delicte.
A vosaltres per convidar-me.
Com sempre, agraïm la col·laboració de l'Albert a la realització i a l'edició i de la Clara, la Gemma, a la locució. I recordar als oients que, a banda de les llibreries, podeu trobar els llibres de Llibres del Delicte a les biblioteques de Barcelona. Fins al proper episodi d'Invisibles, on donarem visibilitat a una altra petita editorial.